al notari de Formentera, en Javier González Granados, ha cursat el màster en bioètica i dret, està a punt de defensar la seva tesi, que precisament gira entorn de la robòtica i la personalitat jurídica dels robots. La qüestió és que un dia en Javier va anar a una exposició sobre robòtica al CCCCB a Barcelona i en sortir va veure aquest llibre que ara tenim a la mà. El va comprar, el va llegir i es va inspirar de quina manera. Es tracta de Humanos o Posthumanos, singularidad tecnológica y mejoramiento humano, publicat per Fragment Editorial i coescrit per en Albert Cortina i en Miquel Àngel Serra. Javier, no ho vas dubtar, bon dia, et vas comprar el llibre i què?
Bueno, y a partir de ahí puedo decir que cambió mi vida y me condujo al camino de la bioética y se tradujo en la finalización este año de un máster en la Universidad de Barcelona sobre bioética y derecho.
Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Albert Cortina, ell és un dels autors i coordinadors d'aquesta obra. Hola Albert, benvingut a Radio Illa.
Què tal, bon dia, Javier, Bernat, gràcies.
Bé, explica'm-nos un poc, Albert. Com podem imaginar aquest millorament humà? Com podem imaginar aquests éssers posthumans?
Doncs encara no ho podem imaginar, perquè estem en una època de transició. Jo crec que en aquests moments comencem a vislumbrar que realment això de que l'espècie humana, no, tal com som ara, la condició humana natural, que ha evolucionat doncs, d'una forma biològica, cultural, pot ser que canviï, que hi hagi un canvi radical en aquesta evolució cap a l'opost humà, tot just ho estem començant a intuir. No? I les pel·lícules, la ciència-ficció, ens està adelantant què podrà ser aquest futur de posthumans.
Estem parlant d'uns éssers que seran més diferents de naltros que naltros ho som dels neandertals, per exemple?
Sí, és un canvi totalment disruptiu. No? El que passa és que m'agradaria parlar més que dels posthumans dels transhumans, perquè encara aquesta etapa de transició, sí, repeteixo, l'estem començant. Aquesta hibridació entre l'ésser humà i la màquina i la intel·ligència artificial l'estem començant tot just ara. No? I no sabem si aquests posthumans vindran o bé per la hibridació i el millorament humà nostra, com a Homo sapiens sapiens, no? O bé els organismes tecnològics hibridats amb la biologia evolucionant d'una forma diferent a la que hem evolucionat els éssers humans. Per tant, el salt entre els humans i posthumans poden venir o per una, o per l'altra, o per les dues vies.
Bé, per entendre'ns, establim aquestes tres categories. Éssers humà, naltros. Sí. Els transhumans, els que estan en trànsit cap a aquesta futura i hipotètica realitat dels posthumans.
Efectivament.
I partimos del concepte clave, que és la naturalesa humana.
Exactament.
I a partir d'ahí, és ètic modificar-la voluntàriament? No lo és?
Fíjate, Javier, que nos tenemos que empezar a poner de acuerdo, nos tenim que posar d'acord ara, segle XXI, amb què és el ser humà. Què
de dónde partimos, claro.
Allò que ens constitueix, no? I a partir d'aquí, si com a societat, si com a humanitat, serem capaços d'establir uns límits ètics, si ens posarem d'acord des de les diferents cosmovisions que tenim, no? Perquè no és el mateix els científics, els llocs de recerca a Occident, a Europa, als Estats Units, que el que puguin estar fent a Àsia, no? Hem vist ara amb aquest experiment de modificació genètica, no? D'edició genètica, que presumiblement s'ha realitzat a Xina, no? D'un salt molt qualitatiu, no? Perquè està allà tocant el que seria la línia germinal, és a dir, allò bàsic de la vida i de la vida humana, no? I que es pot transmetre amb aquestes modificacions a les generacions futures. Això tot just està començant i la comunitat científica diu hem d'establir un codi bioètic i també un codi tecnoètic per posar-nos d'acord a on voldrem, fins a on sí, fins a on no, on posarem els límits. No?
I si realment se confirma aquest experiment de les gemeles xines, que nacen con una protección para el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cuál es la trascendencia realmente de esta modificación de la línea germinal? Es decir, la posibilidad de que un cambio pueda transmitirse a la descendencia, esto nos sitúa ante una nueva estirpe humana ya automáticamente.
O varias. El tema es si estem trencant la unitat de l'espècie humana, no? És a dir, fins ara l'evolució ens ha portat fins on estem. Evidentment tenim dintre de l'espècie humana gran diversitat i això és la riquesa de l'evolució. L'evolució sempre treballa amb la diversitat, no? Amb la biodiversitat, la diversitat de la vida, no? Però no estem parlant exactament de la diversitat dintre de la mateixa família humana o de la mateixa espècie, no? Sinó que a partir d'aquesta possibilitat de dissenyar-se, de modificar genèticament a éssers humans, no? No s'acabi amb aquell individu, no s'acabi amb aquella persona que en aquest cas, per exemple, l'experiment xinès, no? Se li immunitzi d'alguna manera per contraure la sida, no? Sinó que es transmeti, perquè per això és la línia germinal, es transmeti en la seva descendència. Clar, si l'experiment surt malament, allò que a les pel·lícules veiem com un Frankenstein, és a dir, que ens hem equivocat, el problema no s'acaba amb aquell individu. Allò es transmet a la seva línia, diguem, hereditària. No? Això voldria dir que potser, si no es controla bé, si no d'alguna manera es té un control sobre aquesta experimentació, avancin altres humanitats, no? Altres possibilitats d'humanitats modificades genèticament.
I per què des d'un punt de vista ètico no resulta més fàcil acceptar las intervenciones terapéuticas o curativas de aquellas otras que implican un mejoramiento sobre lo que es la media humana?
Pues por el tema de la desigualdad, ¿no? Intuïm que aquest trencament de la unitat de l'espècie humana amb totes les seves desigualtats, és a dir, que dintre dels humans encara estem batallant per resoldre les diferències, no? I dintre del que és la dignitat humana hem assolit una declaració de drets fonamentals, drets humans, no? Pels quals diem, bueno, per néixer, per ser persona, doncs tenim una llibertat, tenim una dignitat, no? I estem lluitant d'alguna manera perquè no hi hagi un grau de diferències, de desigualtat injustes, no? Que a més trencaria d'alguna manera el model organitzatiu en democràcia que tenim. Això encara estem lluitant dintre dels humans per assolir, diguem, eliminar d'alguna manera aquesta injustícia, aquestes desigualtats, no? I ara ja estem generant noves castes tecnològiques, noves desigualtats que poden produir, doncs, que l'ésser humà tal com el coneixem, uns evolucionen cap al que podríem dir l'homo deus, no? Aquesta visió que té Harari, no? La seva recent obra, no? d'un home millorat tecnològicament, no per resoldre problemes terapèutics, no per temes de salut, no per resoldre una discapacitat, tot això, diguem, jo crec que no tenim problemes ètics per, com es veien algunes imatges de l'exposició que heu citat, no?, en el CCP de Barcelona, de resoldre aquella discapacitat, aquell accident que d'alguna manera necessita suplir una cama, doncs, per una cama biònica, etc., sinó simplement per la millora d'aquesta espècie humana, no? En persones sanes, voler aplicar aquestes biotecnologies, repeteixo, perquè era un superhome, no? Clar, això en altres èpoques li dèiem eugenèsia, en aquest moment podria considerar-se una eugenèsia liberal, no? En la qual cadascú pugui aplicar la màxima del jo tinc dret a decidir sobre el meu propi cos, sa. I per tant, si hi ha unes millores, un millorament biotecnològic que m'ampliï la memòria, que em faci doncs això, no? Com una mica com el lema olímpic, no? Més alt, més fort i més ràpid, no? Que augmenti els meus rendiments, tant físics com cognitius, mentals, ho faré. Per què? Perquè tinc un dret a decidir sobre el meu propi cos. Clar, això ens tindrem que replantejar si és així, perquè efectivament plantejarà uns dilemes ètics, socials, culturals, educatius, molt, molt, molt importants.
Deixa'm fer una hipòtesi. Seguint a Harari, l'autor d'Homo Deus o de Sapiens, imaginava aquests posthumans per exemple, amb unes capacitats de concentració enormes, amb dispositius incrustats al seu cervell que permetrien intercanviar dades o pensaments amb altres éssers humans, com si de telepatia es tractés, o, per exemple, amb gigas de memòria extra per emmagatzemar moltíssims coneixements. Veus que pot anar per aquí?
Ho estan intentant. És a dir, hi ha un moviment que jo diria és una ideologia que es coneix poc, no? Cada vegada es coneix més, perquè quan vam iniciar la publicació del llibre Humans Posthumans no era massa coneguda al nostre país, la ideologia del transhumanisme, que el que pretén és això, és a dir, anem a enfocar tots els recursos econòmics, científics, tota l'acceleració màxima per poder arribar a aquest posthumà, a aquest homo deus, no? D'alguna manera hi ha aquest moviment ideològic, no?, que el que pretén és dir, escolteu, estem en una fase en la qual si l'espècie humana no es tuneja, no es modifica, la intel·ligència artificial, aquests robots autònoms que adquiriran personalitat electrònica, que se'ls donarà drets, no? Recordeu, per exemple, aquest robot humanoide Sofia, no?, que ha adquirit recentment la ciutadania saudí i que és el primer cas d'un robot persona electrònica, no? que pot començar a tenir drets, no? Bueno, si això no, la societat no comença a pensar que ja no és ciència-ficció i que hi ha molts recursos econòmics a darrere per tal de produir o bé, repeteixo, aquesta evolució dels robots autònoms intel·ligents que prenguin decisions per nosaltres, o l'altra que us comentava, de la modificació genètica, de la hibridació entre l'ésser humà natural, per dir-ho d'alguna manera, amb aquesta intel·ligència artificial, és a dir, per posar un esquema fàcil, no? És a dir, el cíborg, no? Aquesta sí. Visió que hem vist de les pel·lícules, de, no sé, potser que el nostre cervell tingués el 60% de neurones orgàniques naturals i el 40% a través de la biologia sintètica, neurones artificials. Clar, aquesta persona, aquest nou ésser, ja podríem dir que és un transhumà quasi cap al posthumà, no? I això hem de pensar perquè va anar darrere d'això, no?
Antes nos hablabas de las herramientas que debe utilizar la sociedad como defensa, como sus límites frente a estos peligros. Nos hablabas del principio de igualdad. En una sociedad democrática es evidente que debe entrar en juego en estas materias, también del principio de dignidad humana. Pero ¿cómo dotamos de contenido al principio de dignidad humana para que no se convierta sencillamente en un protector de tabús? Me explico. La dignidad humana es un argumento que utilizan tanto los defensores de la eutanasia como los detractores de la eutanasia. ¿Qué contenido debemos darle?
Pues efectivamente, Javier, tenemos un gran problema. Tenim un problema perquè, com us he dit abans, el món està globalitzat, tots aquests reptes, entre d'altres, també tenim els ambientals, no?, canvi climàtic, etc. Els haurem de resoldre tota la família humana, per entendre'ns, és a dir, tot el planeta, i en canvi tenim cosmovisions, visions de l'ésser humà, visions de la naturalesa, dels drets de les persones, molt diferents. És a dir, què pot pensar un científic xinès respecte a tots aquests temes que estem dient, de la llibertat, de la dignitat, en un entorn on, efectivament, es viu en un règim autoritari, on tots aquests drets humans, no?, aquests drets que a Occident almenys els tenim amb la Declaració Universal i que lluitem per anar-los assolint poc a poc, no?, són diferents. Per tant, el primer problema és que la pròpia globalització ens situa en una diversitat de creences espirituals, de tradicions religioses diferents, que veuen l'ésser humà d'una forma diferent, que veuen aquest concepte que comentaves, Javier, no?, de la dignitat, de si estem, per exemple, no?, els cristians, diem, bueno, estem fets a imatge de Déu, no?, d'un Déu personal, creador, val? Però i des del budisme, i des d'altres cosmovisions on, diguem, aquesta relació entre la dignitat de l'ésser humà no està tan relacionada amb lo transcendent, no?, sinó que potser des de la visió més agnòstica és inherent al propi ésser humà. Per tant, primer ens hem de posar d'acord
un principi de mínims, no?
Uns mínims, no? I ja veiem que amb aquesta diversitat que dèiem abans, no?, de l'espècie humana, de la família humana, doncs, ja tenim un primer tema, no? Però l'altre és, efectivament, definir, inclús nosaltres, no?, que hem utilitzat amb els diferents humanismes, no?, i la tradició clàssica de l'humanisme, aquests conceptes, no?, la dignitat, la llibertat, és a dir, el que ens constitueix com a persona. Hem elaborat un concepte interessant, eh? Hem deixat el concepte simplement d'éssers humans i hem elaborat un concepte de persona que després es trasllada, diguem, en el nostre dret, en el nostre sistema ontològic i també normatiu, en el qual, com tu deies, aquest, si vols, concepte indeterminat, no?, la dignitat humana l'hem d'anar dotant d'un cos important. I, en canvi, la ètica que acompanya aquesta definició, en molts casos, que ja no es sustenta amb una llei natural, amb una visió, diguem, no consensuada, cada vegada és més casuística, cada vegada és més relativista, cada vegada és més, bueno, jo ho faig, tiro, diguem, d'aquesta investigació, i després la ètica ja m'ho vestirà, ja em donarà, diguem, la cobertura moral, no?, per dir, bueno, escolta, hem arribat a un consens, per tant, aquest pas científic, aquesta visió que dèiem que tenim a Occident de tenim dret a decidir sobre el nostre propi cos, després ja arribaré a un consens ètic. Clar, això és un problema. Això ens ho estan dient diferents experts en ètica, que en els comitès científics primer s'avança, s'arriba a on s'arriba, perquè la ciència, doncs, està en aquests moments accelerada, efectivament, la tecnologia ha convergit en equips interdisciplinars, i això vol dir que els salts que s'estan donant són exponencials, i en canvi les humanitats, la reflexió sobre aquests grans conceptes, no?, clàssics de l'ésser humà, la dignitat, la llibertat, doncs costa més arribar a definir-les, no? Tenim aquesta pluralitat de visions i, en canvi, intuïm que hi ha un mínim comú denominador que hauríem de posar-nos d'acord. Però quin és? Perquè, efectivament, quan tu has dit que hi ha altres temes, no?, l'avortament, l'eutanàsia, la criopreservació, hi ha molts temes en els quals l'element central és definir què entenem cadascú de nosaltres per la dignitat humana. I encara estem lluny de definir, de tenir una definició comú en la que ens posem d'acord, no?
En relación con esto hay un principio científico básico, el principio de precaución en todas estas materias. ¿Tú crees, Albert, que es suficiente el consenso científico o haría falta un consenso normativo a través de tratados y convenios internacionales, como ya ha ocurrido en otros campos?
Pues necesitem una mica de tot, ¿no? Porque, clar, el científic és el que va per davant de tot, ¿no? D'alguna manera, ells estan en els centres de recerca, ells estan en el laboratori, i saben fins a on poden arribar. Dilluns, dimarts, vaig estar amb un esdeveniment a Sevilla, no?, on coincidia amb Ramon López de Mántares, que és un dels nostres màxims experts nacionals a nivell d'intel·ligència artificial, no? Ells saben realment on està avui en dia el desenvolupament real, eh? No el que s'explica en els mitjans, no?, de la intel·ligència artificial, no? Llavors, són ells els que han de, en primer lloc, amb un autocontrol, saber allò que convé a l'interès general, allò que li convé a l'ésser humà, és a dir, posar aquestes tecnologies, totes, eh?, des de la intel·ligència artificial fins a aquest tema genètic que comentàvem, al servei de les persones o no. Però després, la societat, ens hem de, hem d'estar informats, com sempre, en tots aquests temes complexes, hem de ser conscients dels perills i de les oportunitats que ens estan donant aquestes recerques, hem de ser conscients dels interessos i del poder que hi ha darrere i, d'alguna manera, influir en aquests equips de recerca per tal de dir per aquest camí sí, per aquest camí no, no? O sigui, arribar a aquests grans consensos, tant socials com científics. Però la ciutadania, en aquests moments, li falta informació. No sabem la realitat de fins on estan anant aquesta experimentació amb modificació genètica o amb hibridació amb la intel·ligència artificial, no? Per tant, és un conjunt de tot. I després la normativa, com deies, Javier, sempre s'ha dit, bueno, el dret va una mica per enrere de la realitat, no? Doncs si aconseguim saber quina és la realitat, és a dir, allò que no, que és ciència i no és ciència-ficció. Dos, si aconseguim posar-nos d'acord amb aquests temes ètics sobre els límits de què és el que es pot fer però no ens convé fer-ho i, per tant, no ho fem, segurament el cos normatiu, no, l'ordenament jurídic, a través de processos democràtics, no, estem parlant en un entorn, almenys el nostre, de països democràtics, aquest consens científic i social, després tinc un reflexe amb les lleis, que són les que d'alguna manera impedeixen que allò que no ens convé i no volem fer no es faci. No?
Albert, ets optimista respecte a aquest empoderament de la societat que permeti d'alguna manera doncs, decidir el destí d'aquesta investigació cap als posthumans o la indústria capitalista tecnològica és massa potent com per deixar-se influir pel que decideixi la ciutadania o els estats, que cada vegada són més dèbils davant d'uns mercats totpoderosos?
Pues mira, si tinc que ser realista, hauria de ser molt pessimista, no? És a dir, jo crec que en aquesta etapa de transició, no?, en aquest canvi d'era, no?, que ens estan anunciant, en el qual ja estem, no?, alguns parlen de la quarta revolució industrial, revolució digital i biotecnològica, és a dir, en aquest inici d'una nova era de desenvolupament científic i tecnològic, no?, efectivament, en paral·lel, estem veient el retrocés a nivell geopolític, social, etc., dels drets humans, d'aquests valors que dèiem abans de la dignitat humana, de la llibertat, de la visió ètica del bé comú, no? Tot això, en paral·lel a aquesta acceleració tecnològica, em dona la impressió que en aquest procés de transició, en aquest moment en el qual s'està canviant no només de revolució industrial, no és la quarta, és una nova era, estem justament enfangats, si em permeteu l'expressió, amb els problemes de sempre, no? És a dir, el poder d'alguna manera vol controlar, vol, com dèiem abans, amb aquestes desigualtats, doncs una elit potser vol continuar mantenint aquest poder, aquest biopoder sobre la vida, no? Perquè en aquests moments ja estem parlant d'un poder absolut sobre la vida humana i del planeta, el volen controlar. Llavors, la societat, estem entretinguts, estem amb per una banda amb els nostres problemes quotidians, no? Molts dels que ens estan escoltant potser ens diuen, escolta, això ja ens arribarà, això dels posthumans esteu aquí ara especulant, no? Sí. És ara quan hem de posar les bases perquè quan arribi això ho tinguem des de la societat empoderada, no? D'alguna manera canalitzat, no? Per una banda això, no? Vull dir, amb els nostres problemes quotidians, no? El tirar endavant la nostra vida quotidiana com a humans, no? Amb tots els problemes que hem dit abans que encara hi són i que arrosseguem des de sempre, no? De la desigualtat, de l'empobriment, etc. I per l'altra, amb la indústria de l'entreteniment, no? És a dir, hi ha totes unes tecnologies en les quals, no? La realitat virtual, no? També hi ha algunes pel·lícules que ja ens ho estan mostrant, no? És a dir, tenia la població no gaire informada, amb una renda bàsica, perquè tot això de la robotització ja intuïm que en aquesta etapa de transició doncs destruirà molts llocs de treball, causarà trauma social com en els grans canvis d'era o de revolucions industrials, i per tant entretinguts. Per tant, des d'aquesta visió realista, haig de ser pessimista. Ara bé, com tota etapa de transició, això ens ha de portar a una nova etapa que jo voldria que fos d'esperança i optimisme, no? És a dir, que els grans salts de la humanitat, doncs fins ara, no? Hem sabut superar grans proves, no? I hem d'apuntar-nos, crec, potser és un tema molt voluntarista, no? Però ens hem d'apuntar cap a aquesta visió esperançadora, és a dir, que sí, patirem molt durant una etapa de transició, però que anem cap a un futur millor, no? Però sí, es podria esgarrar tot i anar cap a la destrucció i la desaparició de l'espècie humana. És una possibilitat, però hem de treballar perquè l'escenari optimista i esperançador d'aquí unes dècades, la deixarem segurament per les generacions futures, sigui millor que el que ara algunes visions, diguem, distòpiques, no, catastrofistes, ens estan plantejant. I això passa perquè d'alguna manera la societat sapiguem controlar el poder.
Caram, interessants i nutritives reflexions per donar-hi voltes les d'en Albert Cortina, qui juntament amb en Miquel Àngel Serra ha escrit Humanos o Posthumanos, singularitat tecnològica i mejoramiento humano, una obra editada per Fragment Editorial. Albert, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Albert. Adéu.
Javier, gràcies també a tu per acompanyar-nos. I un altre dia, escolta, podríem parlar per si al final d'aquí pocs anys hauré d'acabar demandant a una màquina, un robot, al meu ordinador o a la meva batedora de casa.
No dudes que serà així.
Caram, xina.
Lo hablamos cuando queráis.
Javier González Granado, el notari de Formentera, moltes gràcies.
Gràcies.
We are now in the year 2000. The entire world seems to be moving toward wirelessness. Will the personal computer and laptop become obsolete technology? Will we all be able to interface with a giant supercomputer, such as the Beast in Belgium, by way of microelectronic handheld technology? This is an interesting concept to seriously consider.